El gall del monestir.
No, 17 minuts del matí. En realitat, oients, acabem d'obrir els micros ara, però els nostres tertulians han arribat i ja estaven fent tertúlia. Molt bon dia, Víctor Alexandre.
Hola, bon dia.
Jaume Pla, Rogeli Padró.
Bon dia.
Bon dia.
Hola.
Què tal, com esteu? El Jaume, dèiem que estàvem aquí fent tertúlia fora dels micros, que ens estava ensenyant una foto molt interessant i a més és un tema del que havia portat a la tertúlia. I és que t'has fet una foto amb el Franco, Jaume Pla.
Sí.
A veure.
Déu-n'hi-do, Jaume.
Val, com que això és la ràdio no ho veuen, és en Jaume Pla al costat de l'estàtua que hi havia al Born. I dèiem, havia...
L'última foto que s'ha fet a la història, segur, del cap de mitjana la van tirar a terra.
Això mateix, Jaume, dèiem havia, perquè aquest matí l'han tombat i l'han...
Ah, sí? Ah, no sabia això.
Ahir a la tarda la van tombar.
Això mateix, doncs. La van tombar,
l'Ajuntament l'ha retirat ja.
Però la van tombar, diguéssim, la gent.
Sí.
I a l'Ajuntament doncs l'ha retirat, suposo pensant que ja n'hi havia prou,
ja
no?
Ja n'hi havia prou. És que quan jo vaig anar-hi perquè vaig anar a dinar amb uns amics al restaurant del meu fill, que està al carrer Moncada. I el pàrquing del meu amic, que estava al Born, va dir, home, anem a veure l'estàtua del Franco. Estava pintat en ple i tot de turistes fent fotos, i a darrere meu hi havia un grup de nois 10-12 joves que estaven allà comentant. Han sigut els que cap d'una estona van tirar l'estàtua a terra. Jo no ho sabia ni us ho pensava.
Ha estat una performance durant tots aquests dies.
Sí,
l'estàtua ha anat canviant de colors, cada vegada s'ha anat convertint en un espectacle de carnavalesc,
sí,
no?
Sí. La gent feia una estona que li havien fet el cap de porc. L'última era
també,
arribar a posar
sí,
un cap de porc.
I la nina aquella també inflable, sí, i els globus, i senyeres, i bé, de tot ha tingut aquell home.
Sí, sí, sí.
Estelades duia.
Els turistes al·lucinaven, tothom feia fotos, sí, no sabien res.
Ara que parlàvem que durant tots aquests dies, pintades, caps de porc, creieu que és una manera que té la ciutadania de venjar-se, d'expressar allò que no va poder expressar en el seu moment?
Bé, són reaccions. El que sí és cert és que hi ha moltes persones encara vives que van patir les conseqüències d'aquell règim.
I
per tant, la presència al carrer d'estàtues d'aquesta mena és ofensiva. No seria possible fer-ho a Alemanya, perquè qualsevol exaltació del feixisme o del nazisme doncs està prohibit. Aquí, com que no va haver-hi judici, no hi ha hagut, el règim franquista no ha estat culpable, aleshores doncs, i la Constitució espanyola es va fer doncs, amb la tutela militar, doncs aleshores, esclar, no hi ha cap llei que digui que allò va ser un règim criminal i que es van cometre crims contra la humanitat. Aleshores, jo no estic a favor de posar l'estàtua al carrer. A mi em sembla bé que es facin exposicions sobre el tema, clar que sí, i poden posar quantes estàtues vulguin dintre dels llocs en el context, però posar-ho al carrer no ve a compte de res, no ve a tomb de res, i es nota que era només una mesura per cridar l'atenció, per tenir poder de convocatòria, perquè se'n parli, però jo crec que no tot s'hi val per l'audiència. Ha d'haver-hi un codi ètic.
S'ha sumat a la tertúlia Cristian Treceño. Molt bon dia.
Bon dia.
Víctor, tu ja ho has... Digues.
Sí, no, digues.
Però, el Víctor, tu ja ho has dit. Moltes persones els sembla ofensiu, a tu personalment no t'agrada, sí que entens que hi hagi exposicions. M'agradaria l'opinió dels altres, perquè també és un dubte que havia sorgit entre els companys de redacció, si és una exposició històrica o realment és ofensiu.
No, jo considero que és una exposició pobríssima.
Pobríssima,
El que hi ha dins d'aquella exposició...
Jo la vaig veure
perquè,
pobríssima,
Clar, no hi ha ni documentació, hi ha fotocòpies, no? Allò, coses
fotografies
poques.
Petites amb textos que no es poden llegir.
Jo crec que és un moment en què aquest, o d'aquí un temps, o fins i tot podia estar abans, que fer una exposició d'aquest tipus, però ben pensada, donant informació històrica, contrastada, una exposició que realment doncs, donés a conèixer els fets que van passar a la guerra del 36, que és un fet important que va passar, però tenint en compte doncs, els diferents bàndols, quines van ser les raons, les causes, com, el perquè d'aquesta guerra, forma part de la nostra història, ens agradi o no ens agradi, i és així. I crec que una exposició que fos il·lustrativa, didàctica, que es pogués explicar als nens i als que no som tan nens, doncs d'una forma també ben objectiva, com ho saben fer els historiadors. Aquí tenim grans historiadors, i a Espanya també n'hi ha, que tenen aquesta capacitat de poder explicar la nostra història. Doncs jo crec que és una part que també s'ha d'explicar, però s'ha de fer bé. I considero, estic d'acord amb el Víctor, que posar l'estàtua fora ha estat una provocació i una mala manera de presentar l'exposició. L'exposició no havia d'estar així, no havia de tenir aquest reclam que ha provocat aquest rebuig, que encara hi és, encara hi ha en els cors i en l'interior de moltes persones aquest rebuig i aquest malestar per tot el que va passar i com s'ha tractat fins ara i com se segueix tractant, perquè des d'Espanya mateix el Partit Popular doncs encara això, com deia el Víctor, doncs encara no han condemnat els fets, no han passat a judici. És un fet que mira, a diferència d'Alemanya que hi ha determinats símbols, signos i signes nazis que estan prohibits, aquí resulta que no. Doncs jo crec que aquí hauríem de ser una miqueta més justos tots plegats i reconèixer els fets com van passar i saber-los explicar degudament com s'ha fet amb diversos actes històrics que han succeït al món, a Catalunya i a Espanya.
Mm-hmm. És més, a Alemanya, això que comentàvem, es plantejaven enderrocar la casa on havia nascut Hitler, si més no, en lloc d'enderrocar-la, oferir algun espai cultural, però que no es convertís això en una atracció neonazi.
Clar, exacte, no? No, perquè si no es converteix en una mena de lloc de peregrinació de feixistes i de nazis i s'ha d'evitar, i no hi ha manies, vull dir, això no hi ha manies, i a més qualsevol apologia que facis del nazisme, jo que he viscut allà, és insuportable, o sigui, no s'admet a cap de les maneres, i aquella persona, aquell polític que faci el més mínim comentari d'això queda absolutament destituït. És una taca de la seva història i a més va haver-hi un judici, que el judici de Nuremberg tampoc va ser, no, està mitificat perquè és el que hi va haver, però no és que fos allò...
Bueno, i la desnazificació d'allà tampoc va ser exemplar.
Però aquí no va haver-hi ni Nuremberg ni res de res.
Però
no?
Com a menys van fer alguna cosa.
Sí, clar, per això.
I se'n parla, perquè jo tinc 40 anys.
Sí, clar.
I jo vaig néixer un any, bueno, un any no, pocs mesos després de que morís Franco, i a l'escola nosaltres acabàvem Història del món contemporani a la revolució industrial.
Tu vas estudiar? Et van fer estudiar el tema de Franco?
No, és el que et dic. O sigui, acabàvem la Història del món contemporani a la revolució industrial, depèn del profe, si tenia sort a la Primera i Segona Guerra Mundial. I després ja saltaves a l'any 78. O sigui, d'Espanya...
No havia passat res.
No es parlava.
És gravíssim, això.
Això sí, és molt greu, clar. És molt greu. I encara és més greu quan a la meva generació encara hi havia gent a la meva escola que anava amb la bandera de l'Aguilucho aquí, la corretxa del rellotge, i com et sentís parlar català, t'agafaven a dins del lavabo i, bueno, podies acabar amb els calçotets per Montera, eh?
Sí, amb el tema dels judicis sumaríssims, que ara ha aprovat el Parlament contra tot això, és clar, ara estem pendents que vingui del Tribunal Constitucional Espanyol, que digui que això no es pot fer, etc. Clar, tot això, clar, si ho expliques a Centre Europa o al Nord d'Europa, és que no hi ha manera d'entendre-ho. Però has de viure aquí, has de conèixer tot això per entendre, no per estar-hi d'acord, però sí per entendre quina és la psicologia espanyola que no admet. Vull dir, els franquistes encara hi són. Franco va morir, ell físicament va morir, però el franquisme no. El franquisme continua sent viu i ho veiem contínuament en les mesures absolutament totalitàries que ell hauria aprovat que s'aproven avui dia contra Catalunya. Per tant,
perdona.
Digue, Jaume.
ve de
perdonar, ve,
encara és més gros que existeixi una fundació Francisco Franco en honor del dictador, i que a motiu de l'aparició de l'estàtua ha fet un manifest la fundació, horroritzada i esgarrifada i ofesa, perquè diu que el senyor Franco va ser l'estadista més important que va fer la Unió d'Espanya des dels Reis Catòlics. O sigui que, i esclar, diuen que era un personatge que salvó Espanya i hizo la unidad. I això ho diuen. I a més, aquesta fundació està finançada pel govern amb 6 milions d'euros. I diuen que és una fundació històrica. Però els historiadors van allà i no poden entrar.
De fet, és associació, no fundació. És associació per
jugar. Associació, bueno, igual, però sí. T'imagines, avui en el Pissarello, que és el que ha portat tot aquest tinglado, li preguntaven a veure què opines. Clar, ell és argentí i de tot això no en té ni idea, el que diu ell, que a l'escola no es parlava d'això. Imagina't ell, que estava a l'Argentina en plena postguerra, què li expliquen? I això, esclar, li han preguntat, vostè s'imagina què passaria si a la plaça de 2 de Mayo li posés una estàtua del Pinochet? I no ha sabut què contestar. No. Diu, és una altra cosa. No, és que llavors la gent ho ha fet amb tan poc criteri i amb tan poc coneixement que ha passat el que ha passat. I precisament, ahir vaig, perquè el casualitat estava allà, hi havia un grup de nois a darrere que no sabia què feien, i van ser els que cap de mitja hora van tirar l'estàtua. I ara l'Ajuntament ha decidit retirar-la, no tornar-la a posar, no? Ja se l'emporten. Però és que, a més, el que deia l'Aureli, l'exposició dintre del Born és tan trista i tan mediocre, és per fer-la en un poble de 400 habitants, no? No pot ser que Barcelona tinguin... Mira que hi ha documentació de la postguerra i de l'època del Franco, no pot, i de la repressió. No pot ser que hi hagin quatre cartellets allà posats d'una mala manera i la gent s'ha de jubir per llegir-ho. Mm. Una cosa pobríssima, no hi ha dret que facin això.
De totes maneres, crec que se n'ha parlat massa d'això, eh?
Mm-hmm.
O sigui, s'ha fet massa...
Cada dia...
Els mitjans han ajudat molt a que la pilota se n'és fet gran. Mm-hmm. I probablement, si no estés la de Colau en el govern de Barcelona... no s'hagués rimbombat tant i totes aquestes històries. A mi m'és igual, que estigui el govern de Barcelona, també t'ho dic, però és la sensació que tinc, perquè cada cosa que fa el govern municipal de Barcelona te n'adones que hi ha molts mitjans de comunicació que se li tiren a sobre. Això no vol dir que no pensi que és una bajanada el que han fet, eh?
Sí.
Una bajanada absoluta, vull dir, però...
Sí, però de tota manera, si per exemple ara hi hagués Convergència, passaria exactament el mateix, eh?
Sí,
vull dir, perquè venen els altres, és a dir, el mateix grup municipal que ara que ha posat l'estàtua fora i tot això hauria estat el primer que s'hauria tirat al damunt de, en aquell moment hi havia en Xavier Trias, però és igual qui fos, de qualsevol alcalde que no fos del partit, lògicament dels seus, per acusat de rememorar el franquisme. O sigui, els mateixos haurien fet el mateix discurs, perquè va molt bé per l'oposició, no? Dir, ah, doncs fas això, doncs jo ara t'acusaré de no
ser... Sí, home, és que és posar-li a huevo, o sigui, tu fas això i és que és de...
Clar, però és que no...
Però jo crec de totes maneres que, escolta'm, sincerament, és cert que ha tocat moltes sensibilitats i tot el que tu vulguis, però crec que no n'hi havia per tant... per sortir tant en els mitjans i donar-li tanta bola, especialment a les ràdios, que és un mitjà d'immediatesa, eh?
A mi fins i tot l'atenció és que l'esquerra que s'estripola les vestidures quan fa tot això, i que no, i estic d'acord amb ells, que no hi ha, vull dir, que, clar, lògicament que no estic gens a favor de l'estàtua, però i parlen de la memòria històrica i tot això, està molt bé, però són justament els mateixos, que era l'any 2010, que quan governaven en forma de tripartit van homenatjar el senyor Juan Antonio Samaranch al Palau de la Generalitat amb diners públics, amb tots els honors, que els màxims honors que es poden donar a Catalunya, els mateixos. És clar, si tu fent una estàtua i en canvi homenatges a la mà dreta d'un criminal que va cometre crims contra la humanitat en el Palau de la Generalitat, és tan fort que aleshores aquesta gent s'ho han de fer mirar, no? jo hi veig molta hipocresia i molt aprofitament de circumstàncies. S'ha de ser coherent, i no vaig veure que hi hagués gent d'aquests partits que estripés el carnet i digués, ei, fins aquí hem arribat.
El Jaume fa que no amb el cap. Jaume, i tanquem
no,
el tema.
No es pot comparar el Samaranch amb el Franco, no té res a veure.
No estic comparant, estic dient que era una mà dreta del general Franco, i aquesta era un franquista que no va renegar mai del franquisme, era un falangista, estava a les fotos amb el braç en alto, i aquest senyor després l'homenatgem quan es mor. Jo crec que això va escandalitzar a Europa, i a la premsa en va anar plena d'això. Perquè a més a més ho va fer l'esquerra, no la dreta, i a més entre aquesta esquerra hi havia el partit pel qual el senyor Franco, el règim del senyor Samaranch, va assassinar el president Companys, que era el president del partit.
Però què té que veure el Samaranch? Tu què té que veure?
Com que té que veure?
Ni ho sabia, home. El Samaranch assassinava el company, home.
Però per favor...
Quants polítics hi ha hagut al
ara
món?
Ara tu defenses el Samaranch, no, home. Jo això no ho suporto. No ho suporto, Jaume. No t'ho puc permetre. No t'ho puc permetre, Jaume.
Molt bé, doncs jo no el defenso. Sí, jo justifico...
Què m'estàs dient?
Jo justifico. Quants polítics hi ha hagut que han sigut falangistes, que han sigut franquistes, i que al cap d'uns anys, veient la situació com anava, com anava, aleshores
es van adaptar, com el senyor Carlos Sentís.
Només el fet que existeixin els Jocs Olímpics, que ha canviat Barcelona arreu del món, i el canvi que ha fet ara, si no arriba a ser per ell, no hi haurien fet els Jocs Olímpics.
Aquest és l'argument perfecte. Hitler va fer autopistes. Com que va fer autopistes, li hem de reconèixer.
Víctor, Jaume.
Del Samaranch té un passat fosquíssim, negre,
terrible,
i dolent, i lleig, i molt lleig, molt al costat del dictador que aquests dies l'han performancejat, permeteu-me l'expressió, i jo crec que valorar o sobrevalorar el que va fer després en el tema dels Jocs Olímpics per tapar un passat negre i obscur no és just. Jo crec que al Samaranch se li ha de reconèixer alguna cosa del present immediat, que va ser el tema dels Jocs Olímpics.
Els Jocs Olímpics.
No, tampoc. Perquè,
o sigui,
veure,
tu creus que si no s'hagués fins als Jocs Olímpics hauria sigut millor?
M'estàs dient que és una màfia, els Jocs Olímpics. Són una màfia, no? M'estàs dient una màfia, perquè si depèn d'un individu que una ciutat determinada sigui Jocs Olímpics, vol dir que allò és una màfia.
Jo crec que
la comunitat internacional és qui va agafar el Maragall com a president del COI, no? Coneixent moltes coses, per tant, jo crec que hasta aquí puedo leer.
El Samaranch se la va posar ell solet. Ell era president, però qui va decidir que Barcelona era seu dels Jocs Olímpics del 92 van ser bastanta més gent.
Home, esclar, va haver un jurat.
Per tant,
perquè ell era el president.
Exacte.
Sí, clar.
Per tant, se li ha de reconèixer que, doncs, poqueta cosa, perquè, a veure, és un equip de gent que decideixen el que van decidir. Però el Samaranch té un passat molt negre, ho repeteixo, i per tant, ni medalles, ni estàtues, ni conyes d'aquestes, permeteu-me l'expressió. Per què? Doncs perquè està en un bàndol que es mereix el respecte ara, mirat des de la història i des del moment en què estem, però no mereixen ser avaluats ni valorats com sembla, Jaume, que
però no creus que la història parlarà
però cal posar-lo al seu lloc.
Jo no parlo del Samaranch, jo dic, la història parlarà de que gràcies als Jocs Olímpics Catalunya ha fet un pas de gegant.
Fantàstic.
I estem arreu del món gràcies als Jocs Olímpics.
Fantàstic.
És millor que s'hagin fet o no?
Sí, 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 sí.
Era millor que no s'haguessin fet? No,
fantàstic.
Aquí ha canviat la història de Catalunya.
No s'hi val, això. Val. No, aquest és un argument
Víctor,
demagògic.
Jaume, és que m'agradaria ja tancar aquest tema i anar a passar a un altre, també comentaves abans, Víctor, i parlaves de Tribunal Constitucional. Va tombar ahir el veto a que es fessin corrides de toros a Catalunya. Qui obre primer?
A Catalunya no ens agraden els toros.
Les federacions de tauromàquia, bé, celebren la decisió.
Quants són?
Són quatre.
Quants són?
A les diferents places de braus que hi ha a Girona, cap a baix a Tortosa, Tarragona i aquí la de Barcelona, la gent que s'expressa que és la majoria que s'ha expressat, està en contra dels braus i dels toros. A veure, jo, i ara puc parlar per mi, jo és que no m'agrada veure matar una bèstia. Que la fa dies, la tertúlia passada parlàvem del circ, que han tret animals perquè, perquè són gent sensible, perquè creuen que el circ ha de ser una altra cosa. Això no deixa de ser un circ, però més macabre, perquè és que el maten a poc, els circs encara, mira, hi havia un tipus de maltractament determinat, les feres anaven amunt i avall, els cuidaven més o menys, els hi feien fer coses que no eren connaturals per la seva forma de ser, però dintre de tot, bueno, els mantenien, i això als catalans no ens agrada, no ens va agradar, els circs d'aquí i de tot arreu han tret les feres, i ara resulta que hem de posar entre cometes el tema dels braus. Home, però els braus és un espectacle horrible. Maten a un toro, maten un toro a poc, que si les banderetes, que si una espasa, que si una altra, doncs l'acaben de matxacar, i sang per aquí i sang per allà. Això és bo? Home, va.
Avui no hi ha un acudit en el Mundo, imagina't, sense, no té cap dubte, d'un que fa el dibuixant d'allà del diari, que hi ha un toro i un torero que li clava
el de l'espasa, no?
Sí, li clava l'espasa, no, i diu permíteme que te clave l'espada de patrimonio nacional.
Sí, no? Perquè les corrides es van declarar patrimoni material, pot ser? No, sí. Clar.
Patrimoni cultural, no?
Cultural i material.
Que li diu el toro patrimoni cultural. Però és que jo em sembla que és un sarcasme tan gros això del tribunal, que ho prohibeix tot, que inclús això era una idea, un pensament del poble, no, de Catalunya, i que prohibeixin això és perquè van en contra tot el que sigui Catalunya, però el Fernández Díaz diu que són els independentistes, però si tots els partits menys el seu diuen que no s'han de fer els toros, però jo, a mi m'agradaria que diguessin doncs es fan, no es pot fer perquè econòmicament no es poden fer, a menys que el govern, perquè era una ruïna la plaça Monumental, està tancada, però és que si tornen a obrir, no, els Balenyà no poden obrir una turida perquè es perden milions.
Jaume, Jaume, no deuen perdre tants milions quan després de 6 anys el grup Balenyà han mantingut impoluta aquesta plaça perquè demà s'hi puguin fer braus. Això és que hi ha algun tipus d'interès.
Però mira com està de dintre, eh?
Perquè hi haurà un renaixement. O sigui, quan tu fas una polèmica tan gran al voltant d'una cosa, crides a molta gent. I els Balenyà no són tontos. Fa molts anys que es dediquen al món de l'espectacle. Tenen tot molt medit. De totes maneres, a mi m'agradaria fer un comentari respecte al tema de les curses de braus. Vivim en una societat moderna i molt hipòcrita en quant a la relació dels homes amb les bèsties. Hi ha un rebombori pel tema de les curses de braus, que igual se'n maten 100, 200 a l'any. En canvi, ningú es preocupa, per exemple, per les vaques lleteres. Ningú es preocupa, per exemple, per com estan els pollastres a les granges d'animals, d'explotacions. Això, com que no ho veiem, com que no té cap mena de repercussió política, però sí molt amb la nostra salut i amb la de les bèsties, ningú en diu res, no? Aleshores, està molt bé això que s'ha aconseguit, amb el tema dels braus. Sí, pots deduir que a mi els animals em preocupen i el que mengem també, però estaria bé també que es fes un pas més endavant respecte a totes les altres coses que hi ha al darrere del maltractament animal, perquè les curses de braus no deixen de ser, a part d'una punta de llança per prohibir un espectacle que em sembla macabre i demencial, una punta de llança política per moltes altres coses. I en canvi l'altre, que ens repercuteix moltíssim a la salut nostra, ningú en parla i ningú en fa res. I ningú s'ha mobilitzat. I fa molts anys que dura.
Home, no, sí. No s'ha mobilitzat, però s'han fet normes noves perquè els pollastres i les gallines tinguin un espai més digne.
Quines normes, Jaume? Les coneixes?
No les conec, però
no
sé
són.
Que les...
No hi són.
No, doncs,
no, o sigui, si a tu et diuen...
No és tan terrorífic com era abans, home, el que tenen.
Uf! Ni els pols, si la norma del pollastre és passar de 30 centímetres quadrats a 40, ué, jo faig una festa com a pollastre. Mira, no saps per què els hi tallen les potes i per què els pollastres t'arriben sense potes? Al supermercat, des de fa anys? Quants anys fa que no veus un pollastre amb potes?
És que no veus cap pollastre, jo el tenia amb potes i sense.
No, tu no menges pollastre.
Sí, home, bueno, però jo menjo...
Si vas a comprar un pollastre sencer, no tenen potes.
Sí.
i no tenen potes perquè estan demacrades aquelles potes de la caca que els hi cau a sobre.
Sí, hi ha dos factors aquí amb això que dius, Eva. Clar, d'una banda hi ha el tema, bueno, com diu el Cristian, també hi ha el tema polític, perquè és clar, és que el tema dels braus és polític, perquè si fos una cosa cultural que fa un grup, un col·lectiu a no sé on, seria una cosa bé, que la fan, dius, mira, hi ha una colla de bèsties que fan, torturen animals i tal, però esclar, és la Fiesta Nacional Espanyola i te l'imposen per decret. T'agradi o no t'agradi, quan un estat assumeix la tortura d'un animal com una fiesta nacional, evidentment que això és polític. Però a part hi ha un altre tema, jo tinc un llibre escrit que es diu Cor de Brau, sobre el tema, això que estava dient el Cristian, es diu Cor de Brau, va ser arran de la prohibició per part del Parlament de Catalunya de les curses de braus, però el llibre no parla d'això. Sí, parla d'això, naturalment que sí, des del punt de vista del brau, però parla de com estan, de la hipocresia que hi ha i de com estan la resta d'animals, com els éssers humans tractem els animals, de diferents espècies.
Sempre en som superiors.
Sempre, no, és que els tractem, estan al nostre servei, per divertir-nos, per entretenir-nos,
alimentar-nos,
això s'hauria de fer amb respecte, i aleshores, com viuen aquests animals? I realment, explico tot això, eh? Com estan a les granges, com estan els porcs, com estan les gallines, com estan tots. Arriba, estan, alguns estan en la mida d'un, a l'espai físic d'un foli, sense poder-se moure durant tota la seva vida allà. Fan, evidentment, viuen sobre els seus propis excrements, com que són rambojos,
viuen molt malament. Es
mutilen entre ells, és esgarrifós.
Sí.
Però aquell estrès, quan aquella bèstia mor, tu t'ho menges.
En canvi, al revés...
I t'emportes tot això dintre. Esclar, és que ni que fos per egoisme, hauríem de tractar amb dignitat aquests animals, no? Mm-hmm. Això fem els éssers humans.
Sí.
Però com que a mi m'agradaria que hi hagués, per exemple, no sé, un programa estrella com el 30 Minuts, que fa coses molt bones, i que entrés per mostrar-nos com tractem els animals, perquè la gent es quedaria esfereïda, que no ho sap. No ho sap.
Però només passa a l'estat espanyol?
No passa.
Sí, sí que ho sabem, més o menys.
A tot arreu.
Occident.
Perquè...
Occident.
Sobretot nosaltres tenim més responsabilitat que altres pobles que estan més fotuts econòmicament i que van fent el que poden.
No,
per nosaltres que som el món ric, el primer món.
Occident.
Com podem dir-nos humans si no tractem els animals com éssers dignes?
Els pollastres francesos i alemans com estan comparats amb els espanyols?
Ho desconec, Jaume, si ho vols investigar
tenen,
i ens ho explica.
Jo
el que puc dir-vos és que de la meva experiència personal i d'infant, jo vinc de casa de pagès i és un tema que s'ha anat deteriorant de poc a molt. Els animals, abans a pagès, eren animals que estaven ben tractats i ben cuidats.
Els fins al dia que se'ls sacrificava, no?
Sí, el sacrifici no ha canviat. En tot cas,
la matança del porc.
La matança del porc és
qui diu que l'ha vist és fa patir.
És molt bèstia, jo l'he vist.
Jo l'he vist.
I és molt bèstia. Hi ha excepcions i aquesta és una. Però jo recordo els conills, les gallines, els pollastres que tenien a les cases de pagès, que els tenien en corrals i no en granges com ara, tots apilats. Aquests animals, jo quan era nen recordo que anàvem i jugàvem amb ells, els deixaven anar per allà, anaven, hi havia un tros que era canvi. Ja sé que això que dic és molt bucòlic, ja ho sé, però són les meves vivències. I els conills, per exemple, jugàvem amb els conills, amb els llodrigons, jugàvem amb els animals aquells. Aquells animals tenien bona vida, els donaven les sobres de casa i els hi barrejaven un menjar saludable, anaven a buscar herba al camp. Sí, els tenien engaviats, ja ho sabem, però és que...
És que ara hi ha milions de persones
però,
que no
però,
hi eren.
Però comparat amb el que teníem i amb el que tenim ara, jo crec que hi ha hagut un canvi espectacular cap a menys.
A la Rambla es va prohibir, a la Rambla de Barcelona,
sí,
que hi haguessin els ocells
les
de les gàbies i el sol tot el dia.
D'altra banda, això que diem també em fa recordar aquesta tesi que tenen a les persones que els agrada la tauromàquia, que és que el brau, fins al dia que va a la plaça, és molt feliç, viu amb una deessa
i
se'l cuida molt.
Se'l cuida per matar-lo a poc a poc i amb les banderetes aquestes, amb l'espasa i fer-lo patir.
Dit això, el Cristian abans deia que aquesta notícia generarà rebombori, el grup Balanyà, no? Deies, això són llestos. Però ahir, per exemple, coneixíem una de les opinions d'un dels accionistes de la plaça de Braus d'Olot, que deia que això, en lloc de generar rebombori cap a bé, generarà rebombori cap a mal. O sigui, encara hi haurà més gent que, en veure que el Tribunal Constitucional tomba una altra llei catalana, perdó, el que generarà és una sensació contradictòria. Vull dir que no serà un rebombori positiu, sinó negatiu.
És probable, jo no ho sé. El que passa que també et dic que una plaça de Braus, si està amb normativa per obrir demà, també és un lloc on es poden fer moltes altres coses, eh? Amb
clar,
la mateixa normativa.
Castellers, per exemple.
Sí, la Tarraquarena seria una altra de les places que està impoluta i s'hi fan altres coses.
Castellers, no, es poden fer concerts, es pot fer teatre...
La família Balanyà van posar la plaça de Braus en venda, eh? I què passa? Que no... Qui ho compra, no? L'Ajuntament, doncs, hauria de ser l'inversor i el promotor, i esclar, sí,
no, ho fa l'Ajuntament. O compra Focus, o...
Sí, però Focus no ho compra.
No, però això que deia el Jaume és veritat, abans, o sigui, jo en el llibre ho poso, a més, hi ha declaracions fetes, públiques, en entrevistes, que el Pere Balanyà explicava que tenia un dèficit, la Monumental, és a dir, que no cobrien, tenien pèrdues, i que anava tirant gràcies als turistes.
No, i a les subvencions de l'Estat, eh?
Sí, tenia subvencions.
Compte el govern, eh?
Però pel que és públic, eren turistes. Els turistes que van allà, curiosos, una vegada, després no tornen, però clar, ja que venen, anaven a veure allò.
Però hi havia un quart de plaça.
De públic habitual no hi havia res.
Però tu ara imagina't, després de la sentència del tribunal, l'interès que té Espanya en que es facin una corrida de braus a Barcelona. Jo com a grup Balanyà, si no tinc escrúpols ni res, només m'espero volar a Madrid, dir, escolta, m'has de posar una subvenció de 200.000 euros, 300.000, 400.000, és igual.
I els hi posaran.
Però llavors, totes les altres places de braus d'Espanya protestarien, esclar.
Els hi posaran.
Segur, no poden fer-ho, perquè llavors dirien, i Madrid, i per què no Madrid? També
a Madrid hi ha públic.
Sí. Ja ho sé, però són deficitaris, eh?
Jo crec que no hi ha prou públic,
almacs. Allà són deficitaris, eh?
Sí, jo crec que no hi ha prou almacs a Madrid com per curar l'ardor d'estómac si no es fa una corrida de braus després d'aquesta sentència en el proper any.
Sí, sí.
Parlàveu del dèficit, però segons quin torero i quin cartell, una entrada és molt cara, eh?
Sí,
és
clar,
caríssima,
clar.
Llavors... No sé si el que deies, Víctor, hi ha dèficit, però potser per un espectacle amb segons quin cartell, José Tomás, per exemple...
Sí, se'n va fer una. L'última que es va fer, em sembla que era amb el José Tomás.
Pot tapar forces
curats. I van omplir, van venir Madrid ple.
Venia gent d'autocars.
No, la Guirre va venir gent de Madrid.
Però què val una entrada, per exemple? Ho sabeu o no?
No ho sé, però van molt cares, molt cares. I segons el torero també.
Depèn de la zona de la plaça.
I també el cartell que hi hagi.
Però és que aquí, a mi m'agradaria que diguin, bueno, els seus toros, jo estic contra, naturalment, però seria un fracàs perquè no ho poden fer, no hi ha públic. I els Balanyà mai s'arriscaran a organitzar una corrida de toros si no estan subvencionats. I si estan subvencionats seria un acte de preferència del govern espanyol envers els toros.
No, però és que a més una societat que es vanti de ser civilitzada no pot permetre a través del seu Parlament que es facin aquesta mena d'espectacles.
Sí.
Altres també, eh? Un altre tema es podria ser els correbous, que déu-n'hi-do. Però centrant-nos en aquest concretament, no es pot permetre.
Però com expliques aleshores que el primer acte que va fer, o que va ser nomenat ministre de Cultura, el senyor Wert, el primer que va fer va ser portar a Europa...
Clar, perquè és polític,
que fos declarada festa de patrimoni cultural, sí. La festa dels toros.
Clar, és un tema polític. És un tema polític.
Sí, és clar.
I a més és el que deia el Víctor
abans. Però Espanya, Europa s'esgarrifen de tot això, eh?
Sí, però pels toros, diguéssim, la primera corrida, que diuen així, que diuen ells, doncs que veuen això, els hi provoca molta...
És la festa nacional.
Eufòria, el que sigui, i s'acaba la història, perquè...
Però no torna més, eh?
Clar, està aquí.
Val. D'acord, vista en visió global, m'agradaria posar èmfasi en el món local. Tenim aquí en Cristian. Cristian, que estàs preparant la primera mostra de titelles de Sant Cugat. A mi m'agradaria que expliquessis què hi podrem veure, que serà dimarts vinent.
No, dimarts vinent fem la roda de premsa.
Això.
La mostra de titelles era l'11, 12 i 13 de novembre. I bueno, estem molt contents, de fet és una iniciativa que vam tenir per celebrar el 5è aniversari de Can Ninot i venen companyies de primera fila, 10 companyies que són de lo milloret que hi ha de titelles en el panorama català.
On ho feu?
a Can Ninot i a Cal Temerari, els dos llocs.
Ah, ja.
Programem tant per nens com per adults.
Els hi agraden als adults les titelles? A mi personalment sí que m'agraden, eh? Veure un cara un espectacle de titelles.
Hi ha moltes frases de titelles.
Li agraden als adults la música?
Sí, però em refereixo...
Hi ha de tot.
Hi ha moltes frases de titelles.
Clar, a veure, els titelles van néixer... Els titelles van néixer en els temples. L'origen dels titelles és religiós, com la major part de coses d'aquestes. Però... a més, al llarg de... Quan es va desvincular de la religió, els titelles, fonamentalment, durant molts segles, han sigut per adults. O sigui, és els últims 30 anys que són per canalla. Però mai ho havien sigut. Els titelles, quan anaven a la plaça, i segurament el Jaume ho va veure, no eren per nens.
No, no. Mm-hmm.
Es decapitaven titelles, sortien, es violaven monges.
Sí, i ara per fer-ho, alguns van a la presó...
Sí, vull dir que hi havia espectacles, i a més, molt sovint, l'obra que estava de moda a Barcelona, els titelles la portaven en versió de butxaca, diguéssim, als pobles de Catalunya, perquè la poguessin veure,
sí.
La mateixa.
I a Madrid, no? A Madrid fa un parell d'anys, no? Hi va haver aquella la condemna amb una companyia de titelles.
Un parell d'anys, no, menys.
Sí, sí, que el van
a la presó.
El van posar a la presó perquè representava una història, no, que era, sí.
Doncs,
era,
escolteu, aprofitant
el règim i tot això, no?
Cristian, aprofitant que nosaltres més aviat som un públic adult, a mi m'agradaria que ens fessis alguna recomanació d'aquestes o pel públic adult, per nosaltres. Allò...
Els adults?
Sí.
No fem dos espectacles.
Què no ens podem perdre? A veure, nosaltres que ja estem madurets.
Dins de la mostra tenim... A veure, veure titelles per adults és molt complicat i a més es produeix molt poc perquè es ven molt fora de l'estat, però aquí dins de l'estat no es ven res. El divendres ve el Canelo Show de Rambling Puppets i la Maria Planas amb una crítica preciosa al capitalisme, amb el seu muntatge Il·lusión, que és un muntatge de titelles de taula sense paraules, que és molt xulo, que això serà Cal Temerari a les 9, em sembla, del divendres. És que no em portava preparat jo això, que fem la roda de premsa el dimarts i no, els horaris igual ballen una mica. I el dissabte a les 9 fem Angélico Musgo, que és una companyia preciosa que fa una tècnica mixta de titelles de taula, una història del viatge d'un personatge que es diu Ros, i que també és molt xulo, que això serà Can Ninot. Aquests són els dos espectacles que portem per adults. I després hi ha un altre espectacle que també el recomano per adults, tot i que és per públic familiar, però que us ho podeu passar molt bé, a més per l'original que és, que és a El Topil, que és un espectacle que hem portat de Mèxic, que és un espectacle de titelles que estan fets amb pa, sucre i paper.
Oh,
i aleshores
com es fa això?
És molt delicat. Veniu a veure-ho.
I és 15 maig,
tens raó.
No?
Són petitons. Tot és petitó. Penseu que ho hem fet sense pressupost, perquè diguéssim que l'Ajuntament ens està fent una miqueta la punyeta amb això.
Per què?
Intencionada o desintencionadament, no ho sé, jo suposo que... Bueno, perquè portem 3 anys que cada any ens donen el pressupost, perquè quan estem a punt, quan ja està tot muntat i hem de signar el conveni, doncs nunca más se supo, no? I això ha sigut durant 3 anys seguits. I aleshores doncs arriba un moment que amb un funcionari no li ve de 3 anys, però amb una empresa privada d'estar treballant 4 mesos muntant una cosa perquè no es faci, doncs sí que li ve, no? I al final hem tirat pel dret i ho hem fet amb el suport dels artistes, perquè els artistes saben que perdran la camisa venint aquí, perquè la major part d'espectacles són a taquilla inversa, i això vol dir lo comido por lo servido, ni eso. Vull dir, però...
I per canalla tindrem coses, no? Perquè els que són padrins volen venir amb els nens i amb les nenes.
I tant,
que tenim.
I tant. A veure, el centre de titelles de Lleida...
Que és... Ui, aquests boníssims.
Ben, home, toca de prop.
Què has dit, home?
El centre de titelles de Lleida ve el divendres amb un muntatge que es diu Xim, que és molt xulo. Després bon. Ve Xim Salavim, que és per mi és una companyia de les millors que hi ha de teatre familiar a Catalunya, que porta un homenatge al Roald Dahl. Qui, Xim Salavim?
Sí.
Xim Salavim són del Maresme, no et sé dir exactament el poble, no me'n recordo si d'Arenys o així. Però porten un homenatge al Roald Dahl, que és xulíssim.
Carai.
Un espectacle que és el viatge d'en James, sí, sí. Que aquest any és el centenari del seu naixement, del Roald Dahl. I després també ve l'estenador.
Oi!
Que són, bon! Són de quan som petitons, que tots l'hem vist.
I tant.
Amb una versió de la rateta que es comprava a l'escaleta, que és la rateta que es comprava a la placeta, que és un espectacle que porten anys fent. Però aquí, curiosament, a Sant Cugat no havia vingut mai. I després a Titelles Naïp, que també és un històric, que són de Caldes, que porten una adaptació de les aventures de la família Raton del Jules Verne.
Jo recordo també molt els, potser no els porteu perquè clar, no es pot portar tot tampoc, no? Els titiriteros de Binèfar, també me recordo, havien vingut aquí a Sant Cugat també,
sí.
Motiu, i també sí, eren una gent que eren, a part d'això, portaven un acompanyament musical increïble, unes titelles ben elaborades en uns tallers que tenen,
sí,
també,
sí.
Com els de Lleida, que també tenen uns tallers, no? De...
Sí, Titiriteros de Binèfar i el centre de Lleida són, bons, són centres que van començar als 80, quan s'estava intentant crear un ecosistema cultural i tenen la sort de tenir un...
Bueno, es compren cap a casa.
I tant, Rogeli.
De totes maneres, us recomano que vingueu. És una bona oportunitat per calçar-se les bambes, agafar una motxileta amb bocates o amb quatre coses per anar tirant el dia i anar fent de Cal Temerari a Can Ninot diversos viatges.
Quanta gent hi cap a Cal Temerari? És un teatre més gran, no? Un espai més gran.
No, Cal Temerari deu ser més o menys com Can Ninot.
Ah, sí? És una que era més gran.
Però cobren les entrades, no?
Okay, petit.
Perquè quanta gent hi cap?
Poc. Per sessió igual seran unes 50 persones.
Ui, doncs escolta, haurem de córrer.
50 persones per sessió.
Tant de bo.
T'agradaria... A veure, tenim el... Clar, també tenim un hàndicap, que és que no tenim massa pressupost per la publicitat, ho estem fent tot per xarxes socials. Aleshores, a veure si funciona, no? Però ens agradaria arribar a 1.000 espectadors en un cap de setmana.
Doncs vinga, els de la ràdio ja sabeu que ho de fer, eh?
I a més,
ja ho estem fent.
Força publicitat.
No, però si a més en Cristian ens ha recomanat aquests espectacles.
Home.
Bueno, Rogeli, perquè ets padrí, però els, bueno, pels que no ho som, tenim allò, propostes per
m'agraden, no, però m'agraden, sempre m'agraden les titelles, sempre. Ha sigut havia estat programador, ja el Cristian ja ho sap també, de la Casa de Cultura, quan estava al Departament de Cultura, i de veritat que m'ho passava molt bé, molt, molt bé.
Molt bé. Nois, acabem aquí la tertúlia, ja se'ns ha fet, gairebé quedaran ja 2 minuts pel punt de les 10 del matí. Gràcies a tots plegats, Víctor Alexandre, Jaume Pla, Cristian Treceño i Rogeli Padró.
Que recomano que aneu a la festa de tardor.
Això mateix, Rogeli, ara en parlarem al magazín.
Vale.
Ara en parlarem de la festa de tardor.
I a veure la castanyera també aquest cap de setmana.
Senyor.
Això també. Molt bon dia i us
bon
deixem.
Cap de setmana.
Bon cap de setmana.
Molt bé. Adéu.
El gall del monestir.